els escorcolls de les seves propietats. Els dos germans estan presents en aquests escorcolls i han estat rebuts pels veïnats amb crits d'assassins.
Són les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de les entitats de col·laboració urbanística que entraran en vigor a municipi de Palma perquè l'Ajuntament ha volgut agilitzar el tràmit de llicències urbanístiques. Unes ECUs, per les seves inicials, que arriben en un moment idoni per mort de la crisi d'habitatge. Tot d'una parlarem en cort per saber com funcionen. També parlarem de gestió forestal perquè la sensibilització ambiental ha arribat a més de 8.000 persones gràcies a la xarxa forestal de la govern. Tallers, visites que de cada vegada mos fan entendre molt més que han de cuidar el bosc en hivern perquè en l'estiu no hi hagi incendi. Després tornarem a pegar un vot a Felanitx perquè allà no aturen. Aquesta vegada han renovat el parquet de la pista central de la pavelló Guillem Timoner i la veritat és que ha quedat bastant bé i m'ha satisfet a tots els clubs esportius que entrenen en aquest municipi. I després peguem a Artà, perquè Artà ha fet una enquesta entre tots els veïnats per saber com funciona el porta a porta, què opinen de la deixalleria, com s'han de tractar la prevenció de abocaments il·legals. En definitiva, l'Ajuntament vol saber l'opinió dels ciutadans per actuar en conseqüència i fer un pla fins l'any 2032. Així que en aquest Jaume, en la producció i en Facundo Tenaglia, a control tècnic, començam el dia Mallorca amb les novetats que ens arriben de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I avui volem saber sobre l'implantació a Palma de les denominades entitats de col·laboració urbanística, o ECUs, per les seves inicials, que tenen com a objectiu facilitar i agilitzar les llicències urbanístiques que tradicionalment fa tant d'anys s'atorbentant. Les ECUs s'encarreguen que el sol·licitant d'una llicència compleixi tots els requisits que demana cort per cada tipus de permís. I li demanam com funciona tot això en el regidor d'Urbanisme de Cort, el senyor Òscar Fidalgo. Senyor Fidalgo, bon dia.
Un plaer sempre xerrar amb vosaltres.
Bueno, jo dic bona notícia perquè fins ara, ja, això ja ve de molt enrere, dècades enrere, una llicència urbanística te deien espera 2 anys o 3, però aquestes entitats fan com a de filtre, és a dir, no s'encarreguen de fer projectes ni plans ni memòries, només serveixen un poc per agilitzar tota la documentació, fan com a de primer filtre, no?
Efectivamente, las entidades de colaboración urbanística son un instrumento que aprueba el gobierno de las Islas Baleares en el año 2024, que impulsaron y solicitaron muchos ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Palma, y dan la posibilidad de que un tercero, que son estas entidades de colaboración, que además tienen unos requisitos de constitución bastante fuertes, pues están acreditadas todas estas entidades que funcionan en Palma por ENAC. Además de estar acreditadas por ENAC, cuentan con profesionales de reconocida competencia, arquitectos colegiados, abogados, etcétera. y tienen plena capacidad y solvencia contrastada para emitir informes sobre cuestiones que afectan a la concesión de licencias urbanísticas. Todo pues para conceder licencias urbanísticas en el menor tiempo posible y a la vez cumplir con todas las garantías y las prescripciones legales que nos marca el ordenamiento jurídico en la ciudad de Palma y en el conjunto de las Islas Baleares. De hecho, tan es así que yo os he escuchado hace un rato diciendo que en Palma se pondrán en marcha. No, yo os corrijo, si me lo permitís. En Palma sí, ya están
perfecto.
En marcha y ya están funcionando las entidades de colaboración urbanística. En Palma ya estamos concediendo licencias urbanísticas en 17 días. Ya existe un precedente. Hace dos semanas concedimos nuestra primera licencia mediante la intervención de una ECU en Palma y tardó 17 días en concederse, que yo creo que es una extraordinaria noticia.
Es casi increíble, sí.
Efectivamente. Y nosotros lo que queríamos, sobre todo y por encima de todas las cosas, es animar a los profesionales, a los arquitectos técnicos, a los promotores y en general a la ciudadanía a utilizar este mecanismo de las ECUs porque significativamente ayudan a reducir los plazos de tramitación, porque creemos que además es el camino. Una administración que además de mantener el control urbanístico de las cosas facilita que estos proyectos se pongan en marcha cuanto antes, porque la ralentización de un proyecto siempre tiene coste y acaba siempre repercutiendo en la gente y especialmente en un momento como este de carestía de vivienda, en el precio de la vivienda.
Exacto, arriba en un momento importantísimo porque, claro, si ara s'ha de fer un edifici, ja sí, jo m'imagino que un edifici, malament sigui de protecció oficial, també necessita seva llicència, no? I també, sí. D'aquesta manera se pot agilitzar molt més s'inici. De tota manera, cal dir que en cap cas aquestes ECUs substitueixen en els tècnics urbanístics municipals, que són sempre els que tindran la darrera paraula, m'imagino, no?
Efectivamente, el ayuntamiento siempre tiene facultades de inspección de todas y cada una de las cosas que hacen las ECUs y las licencias urbanísticas en ningún caso se privatizan, por algún chascarrillo que he oído por ahí, en ningún caso se privatizan los servicios urbanísticos de ningún ayuntamiento, porque para empezar el acudir a una ECU es voluntario. Pero sí que son un instrumento eficaz que en otras partes de España ha mostrado su solvencia pues hace ya 15 años que funcionan en algunos sitios como Madrid. Y hoy en Madrid 7 de cada 10 licencias se tramitan a través de una entidad de colaboración urbanística. En Madrid las licencias urbanísticas tienen un plazo de concesión en torno a los 3 meses y medio. Ese es el horizonte al que nosotros queremos llegar, pese a que hemos trabajado mucho en la Gerencia de Urbanismo y actualmente pues hemos reducido de manera significativa el plazo ordinario y lo tenemos entre 9 y 12 meses en función de las afecciones sectoriales y de otras circunstancias, pero no nos basta, no nos conformamos con reducir el plazo de 9 a 12 meses y obviamente nuestro objetivo es seguir trabajando para concederlas en el menor tiempo posible.
I una darrera pregunta, com ho hem de fer? Per exemple, si jo vull fer una reforma a casa meva, vull tomar una paret i he de demanar llicència d'obra menor, on són les ECUs? O primer he de demanar cita a l'Ajuntament? Com funciona això?
Bueno, en este caso, las licencias de obra menor, pues la mayoría, como usted sabe, hoy van por declaración responsable, no sería el caso. Pero sí sería el caso de una nueva edificación, por ejemplo, o de una reforma que requiera permiso de licencia de obra mayor, que sí requeriría, por ejemplo, la intervención de una ECU. Y entonces, estas ECUs están registradas en el Consejo de Mallorca, hay 5 dispuestas a trabajar y acreditadas para la ciudad de Palma, y se pueden poner en contacto directamente con cualquiera de estas 5, y si no, llamando al Ayuntamiento de Palma también le ofrecerán información de las mismas, y ustedes pues contratan con la que más les beneficia a ustedes, y a partir de ese momento pues la ECU se encarga de toda la tramitación.
Perfecte. Ho deia perquè per saber com us han de dirigir a l'Ajuntament de Palma o si no a través del Consell. I de gran notici, havíem parlat amb Manacor, que ja ho tenia en marxa, però aquest rècord de 7 dies, francament, això ho compten fa un parell d'anys i hagués semblat una utopia. I a més arriben en un moment de carestia d'habitatge molt sensible i és molt important que les llicències agilitzin construcció. Òscar Fidalgo, regidor d'Urbanisme de Cort, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos.
Moltes gràcies a vosaltres i animar la gent a que faci servir aquest instrument que ja fa que estiguem aconseguint concedir llicències urbanístiques en un plaç aproximadament menor d'un mes, en 15 dies.
És tota una fita. Moltíssimes gràcies de nou. Gràcies, senyor Fidalgo.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem amb més coses el Dia de Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El Dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
IB3 Ràdio és diversitat. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores del final d'una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia más inesperado, vi redimidos mis pecados. Alcé la vista y dije claro, volví a estar de vuestro lado. Deambular por las aceras, tropezar con las ideas. Llevo mi hogar a cualquier sitio y me hizo ser de donde piso. Piel de terciopelo cubre a mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa, la caricia de la lija. El día más afortunado, partí detrás de algún maestro, del que aprendí que ser honrado no viene a ser igual que honesto. El paso lento de la vida.
Es que l'Anna Antonio Vega. En aquest programa vos contarem una anècdota d'una cançó que tothom se pensa que era Antonio Vega, però no és seva. Bueno, anem a lo nostre. Conscienciar en els mallorquins de la necessitat de respectar l'entorn és fonamental de cara a tenir cura dels nostres boscos i garrigues. Per això la xarxa de servei de gestió forestal del govern l'any passat va fer un, no sé si un rècord, però un molt bon balanç. Va fer 300 activitats educatives i divulgatives, a més de 8.000 participants a totes les illes, l'immensa majoria a Mallorca, i per això en parlam. Anna Carolina Rodríguez, tècnica de gestió forestal del govern. Carolina, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, 50 xerrades educatives que varen arribar a 1.500 alumnes, 37 tallers, 904 participants, especialment població escolar. Per exemple, posa'm un exemple de taller amb aquests nines i nins que han estat, per ventura molts d'ells de Palma mai havien estat en contacte amb un bosc. Conta'm, Carolina, un taller que hagin fet aquests al·lots. Per exemple.
Bueno, un taller que agrada molt és el taller de llavors, que és, tenim diferents tipus de llavors i han d'identificar de quina planta és. Tenim llavors de murta, d'alzina, i clar, van identificant i ells van descobrint quina llavor és amb una clau dicotòmica, que es va dient, té estries o té forma de no sé què, i vas triant el camí i van arribant a la llavor de la planta que és, i després amb fotografies o amb la planta mateix, si la podem tenir a la vora, doncs veuen d'on ha sortit aquesta llavor. I és un dels tallers que agraden molt perquè utilitzen lupes i van veient les diferents... Algunes llavors són molt petitones, les han de mirar això amb lupes. I és, bueno, és una de les coses que fem entre moltes altres.
també n'heu fet de fulles, d'estudi d'estroncs. Sí. Jo no sé si has vist a qualque infant bocabadat, no? com sí, perquè de vegades, sobretot tot el que no està en contacte amb la natura, de vegades no som gent de ciment, d'asfalt i ciment, i de vegades hi ha nins que queden bocabadats enmig d'una garriga, enmig d'un bosc.
Sí, clar, és un espai que no estan acostumats molts d'ells a passejar-hi i quan hi passegen no saben veure coses, no veus el que no reconeixes. Llavors, ensenyar-los les coses és veure-les. I a vegades, encara que hagin vist moltes fulles, moltes vegades no saben quins arbres són. I explicar-los les fulles, les formes, les diferents arbres que hi ha en el bosc, doncs és donar-los un nom i llavors qualsevol altre dia que els vegin ja els reconeixen. I això sempre és un descobriment. I als humans ens agrada descobrir coses. Sempre estem buscant la informació nova.
La curiositat ha de ser el nostre motor. La curiositat és importantíssima, si no haguéssim evolucionat. També heu fet reforestacions, gairebé 40. De quines espècies, per exemple, què s'ha de reforestar a Mallorca o en Conca? Conta'm.
Bueno, les reforestacions sempre les fem en zones on la vegetació de manera natural no regenera, principalment. I llavors és una ajuda. Si la regeneració natural regenera per si mateixa, no hem de fer res, perquè la natura ho sap fer millor que nosaltres. Llavors, les espècies que utilitzem sempre són espècies autòctones que les fem créixer en el viver de Menut, en el centre forestal de Menut, i allà sempre fan recol·lecció de llavors autòctones i aquestes són les plantes que utilitzem. Principalment, doncs, alzines i moltes plantes herbàcies o matollars, murta, mata, aladern... Totes les que necessiti el lloc. Intentem sempre posar la planta que ja hi hagi. No fiquem espècies noves en un territori.
No, mai. El problema que tenim amb les espècies invasores, tant de plantes com d'animals, també ens faltaria canviar el que la natura fa. Ara que has dit Menut, jo m'imagino que les finques públiques són un gran aliat per fer tot això, perquè Menut, per aquell que no ho sàpiga, està a Escorca, i ara que parlem tant de Sant Fortú, de Planici, de les finques de Galatzó, les finques públiques m'imagino que són molt, molt, molt importants per fer totes aquestes activitats, no?
Sí, clar, són molt importants perquè és un valor que li donem al territori i sabem que són pel futur. O sigui, aquestes finques segur que es conserven i segur que tenen ja un valor d'ús públic a més. Però tots els boscos, encara el bosc més petit que tens al costat del teu poble és molt valuós. Ah. És molt més valuós per tu perquè està més a prop i el tens més de proximitat. I tots els boscos són valuosos. Les finques públiques tenen el valor afegit que tenen aquest ús públic que tothom hi pot accedir. Tots els ciutadans poden accedir-hi, tenen recursos i tenen unes infraestructures que poden utilitzar. I Menut té una bellesa, per mi, molt, molt mítica, molt mística, aquell espai. Després també tenim el CFOR allà dins, que és el centre que està al viver forestal, i es pot visitar i està obert. I els diumenges crec que tenen visites perquè la gent hi pugui veure i comprar planta, perquè també es venen plantes a la ciutadania.
Ah, que xulo. Ah, mira, molt interessant això. I on és això, allà mateix a Menut?
Sí, a Menut, a les cases. Si aneu al centre d'informació, us diran que està al costat, però bueno, us portaran i des d'allà mateix es poden comprar plantes autòctones que fan allà mateix. Llavors recollides a totes les illes, perquè no només es produeixen plantes de Mallorca, sinó també d'Eivissa, de Formentera i de Menorca i de Cabrera.
Molt curiós. També he llegit que de lo més sol·licitat han estat, primer de tot, anem a parlar de espolen, perquè espolen en els al·lèrgics, quan començam a veure coses grogues de moltes cotxes, deia, mare de Déu. També les tempestes, el canvi climàtic, tot això desperta molt d'interès, també, no?
Mhm. Sí, clar, són coses que afecten, són pertorbacions que tenim en el bosc. Sobretot les tempestes que en generen, aquestes tempestes, els cals de ciblons, que en generen pertorbacions en el bosc. Però són naturals, aquestes pertorbacions, no oblidem. Aquesta tempesta que trenqui branques obre espais perquè la planta petitona pugui sortir. També és necessari aquesta pertorbació perquè el bosc evolucioni. Llavors, és un moment en què per nosaltres el bosc està lleig, però pel bosc és el futur. No sé si això s'entén.
Sí, sí, sí. Si se fa de manera natural i no antròpica, clar, no és el mateix que caigui un llamp que qualcú tiri una llosca per la finestra, clar. Perquè ara te volia parlar d'escompte, ni un foc al bosc, que també sembla que té molt d'èxit, perquè al cap i a la fi jo crec que els incendis de la península de l'any passat varen deixar molt clar que el que deien els enginyers era cert, que els incendis de l'estiu s'apaguen en l'hivern, i sembla que va deixar empremta aquesta frase, perquè al cap i a la fi darrere de tot això que feis voltes a la xarxa forestal hi ha també la cultura de prevenció dels incendis, Carolina, no?
Sí, és la nostra base, La nostra base de la xarxa forestal principalment és donar a conèixer els treballs forestals, perquè tots els treballs que fem al bosc no es veuen, no hi ha ningú al bosc un dimarts al matí veient-nos treballar.
Clar.
Llavors és la manera que tenim de dir-li a la societat què fem i per què ho fem, i moltes de les feines són de prevenció d'incendis, les feines forestals que fem nosaltres, però després hi ha moltes feines forestals per altres raons, però que són totes necessàries en el bosc.
Clar.
Llavors, és la nostra manera de sensibilitzar la societat, que cada cop és més urbana, de per què hem de fer feina en els boscos i per què hem de tallar certs arbres per protegir certs altres.
També, respecte als incendis forestals, jo no sé si tu, amb tots aquests milers de persones que han passat, i clar, tu no has vist a totes les persones, però jo no sé si ha calat enguany encara més el missatge, després de veure tot el que van veure l'any passat. Perquè la veritat és que aquí fa un parell d'anys que van retocar amb fusta, tenim sort. Jo no sé si després de l'incendi d'Andratx, que en vàrem aprendre, no sé si és que aquí anant més alerta, perquè vulguis o no, Mallorca tenim més consciència mediambiental que, per exemple, a Madrid. Això és cert. Perquè som un territori petit, som un territori envoltat de la mà, que el cap de fi és natura, que tenim amb molta estima els nostres boscos, el nostre entorn. Jo no sé si ha calat aquest missatge. Jo crec que al Manco Mallorca sí, perquè tu imagina què passa. El de l'any passat era com si s'haguessin cremat totes les Balears, Carolina, si ho penses.
Sí, s'havien cremat 400.000 hectàrees, que és la superfície total de les Balears, sí, sí. Pues jo crec que sí, A veure, jo crec que la societat balear està molt conscienciada, i això és anys de treball, jo crec que a part hem fet la feina a xarxa forestal. I perquè no hi ha, la gent no fa foc a l'estiu, intenta mantenir les normes, intenta mantenir aquesta el bon seny, no?, en l'ús del foc, sobretot a l'estiu. Jo crec que sí que hi ha una sensibilització important a la societat balear. Però el problema, a vegades tenim accidents que no es poden preveure, i això també passa.
Clar. Bueno, i compte'm, perquè m'han dit que dia 21, d'aquí 10 dies, és el Dia Internacional dels Boscos. Què teniu preparat? Perquè crec que vosaltres no podeu estar aturats aquest dissabte, el dia 21.
No. Bueno, tenim tota com 10 dies d'activitat. Ja comença la setmana forestal, la començarem el dia 11 de març, amb diferents actes. Tenim tota una setmana d'activitats de xarxa forestal a Menorca. Se'n van els educadors tant de Menorca com un educador que tenim a Eivissa, se'n van a tots tres a Menorca a fer activitats. I estarem tota la setmana de dilluns a divendres amb escoles a Menorca. Tenim unes visites guiades al CEFOR, al centre de menut. El dia 21 de març, per exemple, tenim una activitat a les fonts ufanes, que és de cuidem els alzinars, i és una activitat en què s'expliquen les feines que s'estan fent per cuidar els alzinars, per una placa que tenen del Berenyiquer.
Sí. Que és aquest escarabat, aquesta forma sí. tan... Sembla que l'han tret de Star Wars. Sí,
sí, és un escarabat de 4 o 5 centímetres enorme. I farem trampes per atrapar aquest insecte, xilòfag. I, bueno, tenim tota la setmana coberta. Comencem el dia 11 de març i acabarem el 25 de març. Amb diferents activitats que publicarem en la web i publicarem a les xarxes socials perquè la gent s'apunti i pugui, bueno, i a veure si ho podem oferir, doncs, les seves necessitats, a veure si a algú li agrada les activitats que fem.
I recordeu que vivim enmig de demà i rodejat de boscos. No podem estar més pendents de la natura que en altres exilents, que vivim enmig de demà i vivim rodejats de boscos que tècnics de gestió forestal del govern, com la xarxa forestal, d'on forma Pana Carolina Rodríguez, s'encarreguen de tenir cura i sobretot consciència, especialment davant d'aquest gran perill dels incendis. Carolina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la feina que feis a tot el vostre equip. Gràcies, Carolina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, salut. Continuem amb més coses al dia a Mallorca. Digui que en una estona pegarem un bof fins a fa la nit.
Deambular por las aceras, tropezar con las ideas. Llevo mi hogar a cualquier sitio y me hizo ser de donde piso. Piel de terciopelo cubre a mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa, la caricia de la lija, el día más afortunado. Partí detrás de algún maestro, del que aprendí que ser honrado no viene a ser igual que honesto. El paso lento de la vida, la rapidez del día a día, el viejo Einstein ya sabía que para el tiempo hay más medidas. Siento bajo el suelo el lodo que ensuciaba el pelo. Aquel mi hogar de cualquier sitio, hoy soy aquí de donde piso. Piel de terciopelo cubre mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa es la caricia de
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Gatopers.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc.
Amb Esports 3 en joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andrà.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les 2, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports IB3.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Radiografia Mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. Tornem a fer de nits perquè no aturen. Estan d'enhorabona després de que va la reforma del pavelló Guillem Timoner, que ha mudat la pista de parque, de parquet interior, i hem posat unes cortines de separació automàtiques que permetran millorar la pràctica esportiva i ampliar el seu ús per entrenaments i altres activitats. En parlem amb Antoni Penya, que és regidor d'Innovació i Noves Tecnologies, Turisme i Esports i Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament de Felanitz. Senyor Penya, benvingut, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, m'ha cridat l'atenció el parquet interior. M'imagino que la fusta allà on, per exemple, se juga en el bàsquet, en el futbol sala, en el handball. L'heu canviat perquè estava en mal estat o l'heu canviat per millorar-lo simplement? Era una necessitat? Perquè crec que tot això ha estat el Consell de Mallorca que ha donat una mà. Contau-me, sobretot, el tema del parquet, perquè, clar, arriba a tenir un desgast.
Clar, bueno, començant, primer de tot, com bé has comentat, agraint en aquesta subvenció que a principi de la legislatura ens va donar el Consell de Mallorca, que a Felanitx, en aquest cas, ens han tocat 318.000 euros per poder millorar i fent inversions a les instal·lacions esportives. És vera que el paviment del Guillem Timoner havia sortit molt bo, és a dir, no s'havia fet cap intervenció. A part de petit manteniment, s'havia instal·lat feia 30 anys, és a dir, era ja necessari, era important fer aquest canvi. I com bé has comentat, pues, sí, s'ha canviat totalment tot el paviment, un paviment modern, elàstic, que absorbeix millors impactes i sobretot que compleix la normativa europea. La veritat que és un paviment de darrera generació i que, si vols, més te puc explicar un poc en què consisteix.
Sí, perquè és curiós això, perquè m'imagino que permet fer diverses activitats en el mateix temps.
És així, és a dir, és un paviment que s'ha pogut mantenir el que teníem, damunt s'ha instal·lat el que seria una làmina antihumitat, llavors d'una losa, antiimpacte, i a damunt d'una estructura de fusta, a damunt amb un acabat de PVC elàstic. És un, com bé dèiem, és un paviment de regeneració, que això fa que tant el joc, i sobretot, que és el més important, la seguretat de l'esportista sigui molt millorada. És a dir, que és el que més se notarà.
Home, clar, no és el mateix caure a un tartan que caure a una pista com aquesta, que caure en terra. Òbviament, això és molt diferent. Després, les cortines de separació automàtiques, això també sí que permet que una banda entrenin una cosa i a l'altra entrenin a l'altra. Això també està molt bé.
És així. És a dir, aquestes cortines, nosaltres ja teníem cortines separadores, el que les teníem de manera manual i eren molt pesades i els havies d'estirar d'una banda a l'altra i a més te quedaven sempre, que estiguessin recollides, te quedaven allà. D'aquesta manera s'han pogut instal·lar les cortines de manera vertical, mecanitzades, motoritzades en aquest cas, i fan un 25 metres de longitud i 7,5 metres d'alçada. La veritat que això ens dona, com bé tu has dit, una funcionalitat perfecta perquè se poden entrenar tres esports diferents, o, per exemple, en el cas del bàsquet se poden entrenar tres equips diferents, o se pot fer un karate, volei una part, i sobretot també, degut a aquesta intervenció, han fet centrar el camp, que tant el camp central com els traversals siguin el mateix centre, i d'aquesta manera també podem fer competicions a la vegada, com per exemple se pot jugar a un costat un partit de volei, enmig un de bàsquet, i a l'altre costat un altre de bàsquet o de volei, o se pot fer un entrenament de karate, i això pues, fa que el pavelló sigui molt més polivalent.
Ara que heu anomenat diversos esports, quins esports i quins clubs si l'utilitzen en el pavelló Guillem Timoner? Perquè, clar, tothom pensa que dius el pavelló Guillem Timoner, dius, ai, deu ser un velòdrom. No, dues noms del gran ciclista que me'l va deixar fa dos anys, però no, s'utilitza per altres coses, és a dir, volei, bàsquet, també karate.
És així, tenim karate, després també és de matins, per exemple, l'utilitza també la cooperativa Lledoner, on realitza les pràctiques i fa els seus cursos d'FP de psicoesportiu, que això també és important, perquè també funciona de manera educativa, I això són els tres depòsits principals que l'empleen sempre. Després, com bé dius, aquí en Timonet no només és un pavelló, és un recinte on hi tenim diferents esports, i aquí dins també hi tenim el Joan que en sa part d'atletisme, hi tenim pàdel, hi tenim club de natació, entre molts altres esports, tenim tenis també, és a dir, en resum, tenim uns 68 equips que passen pel nostre centre durant tot l'any.
Ara fa de recordar, per aquells que siguin més joves i mos escoltin, que en Guillem Timoner va posar fer la nit en el mapa del món, com ara ho ha fet en Rafael Nadal en Manacor, va ser campió mundial de ciclisme, i prova de que els espais esportius són importants per la salut dels ciutadans és que en Guillem Timoner va morir en 97 anys. Per tant, fer esport està demostrat que ell va prediar en l'exemple fins fa 3 anys que mos va deixar. Per tant, millorar espais esportius també és invertir en salut, perquè si el ciutadà se mou, va menys en el metge. No és així, senyor Penya.
És així. Gràcies. Felanitx, és vera que, com bé ha dit, a part d'en Guillem Timoner, Toni Penya, ara na Mariona, han tingut grans deportistes d'èlit, però no només això, sinó que tenim un teixit tant de base com de competició, que crec que l'esport felanitx té una gran base, sobretot que està perdoneu l'expressió, però en auge, i és a dir, està amb grans, no sé com dir la frase, però té una bona salut, seria aquesta, té una bona salut. I la nostra responsabilitat pues, és seguir invertint i millorant aquests espais esportius perquè tota aquesta ciutadania pugui seguir gaudint i se pugui seguir formant en l'esport, que al final, com molt bé has dit, és salut. Al final se reflecteix en salut.
Jo sempre que parlo amb batlles o regidors de municipis amb molt de nuclis poblacionals els demano el mateix, perquè, per exemple, Llumajor i Calvià o Palma, que tenen molts de lloguerets, molt de barriades, molt de nuclis poblacionals. Clar, és que el mal de fer satisfer a tots els nuclis poblacionals, perquè Llucmajor i Caldians hi passen el mateix que Palma, o vol deu passar a Felanitx, vos vull demanar, perquè vol tot sou d'haver de 9.000, 20.000 habitants a Felanitx. Però, clar, la meitat viuen a Felanitx. Però la resta se reparteixen entre Cascóncos, Escarritxó, Sorta, Porta Colom... Clar, jo no sé si vos passa que Cascóncos, Escarritxó i Sorta també volen una pista, perquè, clar, és mal de fer, el Porta Colom... Home, jo m'imagino que són Proens o són Valls, que hi viu menys manco gent, no, però jo m'imagino que en esport o que es concorsi també queda bon volar qualque cosa, perquè ja li dic que Llucmajor i que el dia sí que els hi passa. No sé si fa de nit vos passa, també.
Nosaltres també mos passa, com bé ha dit, tenim 10 nuclis de població, però tenim un parell que són més grans, no? Com es Porta Colom, Sorta, Cascóncos, i bueno, a part de la instal·lació del Guillem Timoner, pues sí, a Porta Colom també tenim un pavelló que darrerament s'ha ampliat en dues pistes de pàdel més i un parc de calistènia. També tenim a Sorta, que tenim un camp de futbol, on també ara s'ampliarà amb una pista de pàdel. A Cascóncos també tenim una instal·lació esportiva, on també hi anirem fent petites inversions. Fa un parell d'anys hi va fer una pista exterior, però mig coberta, i també a Felanitx també tenim el camp de futbol de Torrentó, i està clar que cadascú demana, i és això que s'ha de fer, seguir no, fent, clar. Però una cosa has dit tu, al final l'has donat a entreveure, que també és la responsabilitat de l'administració, no només es crear, sinó també poder mantenir i seguir mantenint aquests espais perquè es puguin ser útils.
Sí, perquè la veritat és que hi ha llocs, ara no diré el nom, que passes i veus una pista de bàsquet de ciment, que en sols aros mig rompuns, que dius, francament, això per estar així val més que hi posin bancs perquè hi seguin els veïnats. De vegades la falta de manteniment, a part que també dona mala imatge, no és el cas. Ara a Felanitx, el pavelló Guienti, on hi ha quedat molt bé, no sé per què, interior o nou, aquestes cortines de separació, gràcies a col·laboració del Consell de Mallorca. Toni Penya, regidor de Turisme Esports de Felanitx, gràcies per atendre'ns i enhorabona per tenir tant de talent esportiu i artístic, també, perquè entre vosaltres i Manacor mos llevau el lloc a Palma. Moltíssimes gràcies, senyor Penya.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres d'aquí un instant peguem un poc més amunt, anirem fins a Artà. We'll be right back.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és servei públic. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Mallorca, amb Jaume Noguera.
Mi vida, mi suerte, así la veo yo. Eso es todo lo que encuentro en mi habitación. Eso ya ha salido, yo caigo rendido en la nota de mi botón. Un día más ha pasado en mi habitación.
Sí, sí, no és d'Antonio Vega. Molta gent coneix aquesta cançó per la versió que va fer d'Antonio Vega, però és original de l'Antonio Flores. La va treure un any abans de morir, Cosas Mías, del disc, i l'Antonio Vega, anys després, li va voler fer un homenatge fent una versió que, curiosament, va arribar a ser més coneguda que la versió original, aquesta que estem escoltant, de l'Antonio Flores.
Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición. Mis miradas, ya esas fotos colgadas, un collage, mis ilusiones colocadas con errores. Mi salvación o mi suerte, mi vida o mi muerte,
feta la notació musical pegant fins a Artà, perquè l'Ajuntament artenenc ha posat en marxa un procés participatiu per consultar en els veïnats com volen que sigui el model de gestió de residus del municipi. Faran dues enquestes i amb elles redactaran el pla de prevenció i gestió de residus que haurà d'estar vigent fins l'any 2032. Marcarà, per tant, les normes sobre a la recollida de residus dels pròxims anys. En parlem amb Manolo Rocha, regidor d'Hisenda i Pressupost de l'Ajuntament d'Artà. Senyor Rocha, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estàs? Gràcies per la cridada i la convidada.
Bueno, d'Imartà, també, òbviament, la colònia de Sant Pere. Perquè demanau, anem per parts, sobre la percepció ciutadana sobre el sistema actual de recollida, és des porta a porta. Anem primer parlant des porta a porta, després parlarem de la deixalleria. Quant de temps fa que teniu es porta a porta i com funciona? Per dies, per colors de bosses, com per tot? I quina valoració en feis de moment com a regidor? Contau-me.
Sí, Esport de Porta fa, no sé exactament, 13 anys, fa 15, 20 anys que el tenim en marxa. Funciona bastant bé, va per dies, tenim un dia per l'orgànic, un dia per plàstic, un dia per cartó, un dia per rebuig normal i un dia de setmana per vidre. Funciona bastant bé, mantenim un percentatge bastant positius. És veritat que els darrers anys ha baixat un poc per temes de l'ampliació, sobretot de població, tant de la Caloni com a cases vacacionals, i això ha produït una mica de baixada en els percentatges, però seguim mantenint un bon nivell i estem seguint sent una de les poblacions amb millor nivell de Mallorca amb aquest sistema.
I tant, que éreu ser dels primers, 20 anys, dels primers, sí. Crec que Valtro, Xineu, Esportles, aproximadament. També demanareu sobre l'ús de la deixalleria. Per què vos interessa? Perquè és la primera vegada que sent un poble, un ajuntament preocupat perquè el que opinen els ciutadans de la deixalleria. Què és el que vos preocupa de la deixalleria? Si se gestiona bé, si hauria d'haver-hi més fraccions de recollida? Què voleu saber exactament sobre la deixalleria?
Bueno, mira, jo més que saber, crec que és molt important que els polítics comencem a donar compte de que no som els actors principals de la pel·lícula, que és la ciutadania, i la ciutadania és la que ha de valorar i opinar si el que nosaltres estem fent ho fem bé o no ho fem bé, perquè de vegades nosaltres tenim una percepció de les coses on podem creure que estem fent una cosa molt ben feta, i resulta que hi ha una part molt grossa aquesta que utilitza les coses que considera que hi ha coses que els havien de fer d'una altra manera. Per tant, crec que és molt important fer enquestes a tots els nivells, no només ara que estem xerrant de residus i de deixalleria, sinó a tots els nivells de les coses que intentem fer, que ho fem moltes enquestes a molt de nivells de moltes coses, per saber realment què valora i què opina la ciutadania, i dins dels marges i les possibilitats tant logístiques com econòmiques com legals, pues intentar fer el que la ciutadania mos demana, perquè al final el cap són ells que utilitzen totes aquestes coses. Per tant, el que volem és aquesta relació. Nosaltres tenim unes idees que en plantegem, perquè ara precisament som en el punt Bernal que estem obriguent, i tenim unes coses que implantarem o que volem implantar d'una manera, però sí que estem disposats a canviar tot el que sigui sempre que la ciutadania trobi que hi ha coses que no s'estan fent correctament o que consideren que se podrien fer millor. No correctament, no està ben dit les paraules, sinó que ja. Se podrien fer d'una manera millor o d'una manera més pràctica per ells.
També voleu demanar sobre els hàbits de prevenció de residus. Exactament, a què vol referiu? A abocaments il·legals? A què vol referiu?
No, inclús de més coses. O sigui, en tipus d'utilització dels productes que s'utilitzen, utilitzar més productes reciclables, que no... O sigui, crec que és molt important la prevenció en residus. Crec que en aquest moment és un dels problemes grossos actualment en el món, a part de molts que hi ha que generen cada dia, és el tema de residus. Crec que el que se produeix de residus a nivell mundial és brutal, i crec que la prevenció, com en tot de la vida, és el més important que existeix. Si nosaltres podem prevenir a fer residus, és molt més important que no reciclar-los en el final, perquè si no hi són, no hi són. Llavors, si podem utilitzar botelles reciclables, botelles de vidre, per exemple, mil coses que se puguin reciclar, que se puguin tornar a reutilitzar, pues prevenint que se produeixin tot aquest munt de residus que no són reutilitzables. També en els abocaments il·legals, evidentment, tot el que sigui prevenir la productivitat o la producció de residus, crec que és importantíssim. Per tant, és una de les coses que més volen fer, més importants creiem que és en aquest sentit, perquè la prevenció és importantíssima.
També l'enquesta se pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament. És breu, vull dir, no t'arroba tot el dia, i a més és anònima. No és una enquesta que cerqui anar, perquè també sempre molta gent diu ara valen sabre per multes. No és això. Però després m'interessa molt una segona enquesta dedicada a establiments comercials, i en els generadors singulars. Què són els generadors singulars? Els bars i els restaurants?
Els restaurants, sí, sobre els comerços, sí, són gent que generen un tipus de residus que són molt més elevats, perquè Com per exemple bars, pues, aviam, vidre, cartó, i aquesta gent també és important que mos donin la seva valoració, la seva opinió, perquè entenem que, en cada situació pues, té una problemàtica i una percepció diferent que l'altra, no? Per tant, que volen saber totes les percepcions de totes les parts i de totes les situacions que se donen en la nostra població.
Sí, perquè, clar, no és el mateix un bar que un matrimoni major. No tens absolutament res que veure.
No res que veure, per vidre, per cartó...
També, sí.
I també se fan aquestes recollides singulars d'una manera diferent. Llavors, pues, també volen saber que pensen, que tal i com volen aquesta situació, com poden millorar tots els aspectes que estan fent fins ara perquè a partir d'ara siguin millors. I també en el tema de prevenció, que crec que és important que aquests productors singulars que produeixen molt més residus, pues intentar cercar qualsevol sistema perquè ells també tinguin sistemes de prevenció i no produeixin tant de residus. Crec que és molt important en totes.
Clar, i en tota aquesta informació redactareu el pla de prevenció i gestió de residus que ha d'estar en vigor durant 6 anys fins al 2032. És a dir, és un document de futur, el que vosaltres esteu fent ara, no?
Exactament. Nosaltres sempre, ja fa 10 anys que som, perquè a part de regidor d'Hisenda i Proposta també som el regidor de residus, fa 10 anys que som regidor i que quan vaig entrar ja hi havia un sistema bastant ben implantat i se feia molta feina, però el que no volem és dormir mort i dir, ah, bé, això està bé, doncs ho siguin. No, volem fer molta feina, seguim fent molta feina per arribar, ara estem a un bon nivell, però volem arribar a l'excel·lència en aquest sentit, fins als límits que puguem, màxims, perquè, com he dit abans, crec que és un problema bastant seriós, tema de residus que avui en dia en el món i la productivitat de residus.
Ara m'ha cridat l'atenció, perdoni que torni uns minuts enrere, quan parlàvem de porta a porta, que m'ha dit que les cases vacacionals han fet canviar un poc. Per què? Perquè generen menys residus, en generen més?
Bueno, és que no ho entes... Perquè ha hagut un augment de població a la colònia, sobretot, i bueno, també, i les cases vacacionals que s'han instal·lat moltes, evidentment, generen més residus perquè passa molt més gent per aquestes cases
vacacionals. Ah, va, d'acord, va, ara ho entenc.
Produeixen molt més residus, ara evidentment, un hotel, el que tu acabes de dir un bar, però imagina't un hotel, els residus que produeix un hotel.
Va, d'acord, ara ho entenc.
Produeix molt més residus que no
un matrimoni.
Tornem
a posar l'exemple del matrimoni, d'acord? És que no ho havia entès, no ho havia entès.
Una segona casa que tens a Far a Vila que va passar cap de setmana, evidentment no produeixes el mateix residus que una casa vacacional durant una sèrie de mesos que, evidentment, tot estem cada turistes, pues està produint residus.
Mos agrada molt que de cada vegada més els ajuntaments demanen en els veïnats, consulten i per fer-ho tal i com vol el poble, una enquesta avui en dia a través de la pàgina web no costa res, i així l'Ajuntament sempre pot fer les coses a gust dels ciutadans. Està molt bé que s'estigui fent això en els darrers anys, molts pobles ho estan fent, i la política és pels ciutadans, com ha dit vostè, senyor Rocha. Enhorabona per aquesta idea i per fer aquest document de futur, perquè a Mallorca som una illa i si no gestionem bé els residus ho estarem fent malament. Manolo Rocha és el regidor d'Hisenda i Pressupost de l'Ajuntament d'Artà. Li donem les gràcies per haver estat avui al Dia Mallorca. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta cridada, i l'únic que faig, vull fer per acabar, és animar la gent que participi en aquesta, perquè evidentment tots som tots serem els beneficiats d'aquestes actuacions. Per tant, el que dona és coratge i ànima a la gent perquè participi en aquesta enquesta.
I no hi ha excusa, perquè se va fer a través de la web de l'Ajuntament d'Artà. Gràcies, senyor Rocha.
De res, a vosaltres.
Bueno, i amb això acabam. Tornem demà a les 9 amb el dia, i a les 12 amb el Dia Mallorca. Salut a tots.
Una cama i un colxó en mi habitación, mil miradas a esas fotos colgadas, un collage, mis ilusiones colocadas son errores, mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así la veo yo, eso es todo lo que encuentro en mi habitación.